Els matins de la ràdio són per a tu.
A mi m'agrada moltíssim quan estem fora micros perquè la fem petar a la xerrada i es poden parlar de moltes coses que no explicarem perquè no és el cas avui, però és veritat que jo crec que Mercè Munt, que algun dia d'aquests, un programa del cor de la premsa rosa, aquí en podríem tenir perfectament, eh?
Jo no sé si seria interessant o no.
Ja tindríem el col·laborador que la faria,
home,
segurament.
Home, l'Albert Carol segur que s'apuntava a qualsevol cosa. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Home, ell treballant on treballa...
Treballant davant del públic...
Clar, coneixes molta gent, no?
Coneixem passat... molta gent i moltes circumstàncies, no?, que ens
sí,
trobem allà.
Sí, que dius, millor
perquè
que...
Perquè la gent també necessita explicar coses, no? I
rere el taulell
sempre fem teràpia, no?
En sèrio?
Sí, una part de la vida dels usuaris sempre acaba fluint per allà entremig dels llibres perquè...
I tu t'agrada això?
Sí, m'interessa molt. És molt interessant.
I famosos han passat per la Biblioteca de Figueres?
Home, famosos, sí que jo...
Que diguis, ostres, mira, no me l'esperava, però aquest o aquesta és fulanita o fulanito.
No, però a vegades sí que ara les xarxes, això, l'influencer, no?
Sí.
Tenim algun usuari que no direm, però...
No dic per dir-ho, eh?
Que llavors dius, ostres, aquesta persona... Mira, després trobes que és un influencer amb, no sé, allò, 10.000 seguidors, o... I dius, ui, mira, i ve a buscar aquí els seus llibres i tal. Però sí, però home, no sabem la vida de tots els usuaris, però sí que és cert que davant del públic, i no només a les biblioteques, davant d'un taulell, la gent a vegades necessita explicar-se i s'expliquen llargament quan tu no has preguntat res més que quin llibre vols. Però...
Clar, clar, però aprofitant la benentesa, perquè clar, si vols anar a buscar aquell llibre que parla sobre tal cosa que te pot ajudar, que te pot sentir identificat o identificada, suposo que ja dona peu per explicar.
Sí, hi ha gent que no necessita ni aquesta excusa, eh? Simplement ja venen allà i t'expliquen com els està anant la vida i, bueno, si creés aquesta confiança també, això, vull dir que és important que... No?
Sí, per què no?
Vull dir,
al cap i a la fi estem aquí tots per ajudar-nos en la mesura del possible.
Sí, i tant.
No?
Sí. No hi ha cap problema. Jo no tinc mai cap problema que expliquin el que vulguin i escoltem bé i si tenim una mica d'empatia, que això ja costa trobar a vegades, no? Doncs ja
molt bé. I de la biblioteca moltes vegades surten llibres i surten temes com els que ens portes a la ràdio.
Sí, mira, la setmana, bueno, el mes passat, l'últim d'això, vam parlar una mica de la meva obsessió pels bessons, no?
Sí.
I avui volia fer com la tanda número 2, perquè, clar, em vaig quedar amb temes i llibres que parlen de bessons.
Coses pendents.
Sí, m'he quedat a la maleta i avui intentaré treure'n algun més, perquè vam explicar allò dels tipus de bessons, si univitalins, que són iguals, idèntics, els no idèntics, que són els bivitalins, i aquells semi-idèntics, que parlàvem de que eren molt estranys, que compartien el 100% d'ADN amb la mare, però només el 78% del pare, i que podien ser de sexe diferent. Hi havia una novel·la que no la vam explicar, que és la de la Muriel Villanueva, que està publicada l'any 2021 a Angle Editorial, que es diu justament Semi-idèntics. I en ella agafa justament aquesta particularitat de dos germans, que de fet només en coneixen, ho vam parlar, uns dos o tres casos al món, que són semi-idèntics i que això li permetia que fossin noi i noia, és a dir, de diferent sexe, i pogués parlar també de la identitat sexual. Això que ara està també ho tenim molt present i que ho treballem molt, tant a les aules com a la societat. I ella té els protagonistes... Això a vegades fa complicat perquè la terminologia a vegades és una mica complexa, però tenim que són dos germans, un aparentment són iguals de cos però amb genitals diferents, tot i que l'Ari, que és de sexe femení, és d'expressió de gènere andrògina, és a dir, no s'identifica ni amb el gènere masculí ni amb el femení, es s'expressa d'una forma andrògina, que voldria dir
ni una cosa
ni l'altra, no? Per entendre'ns una mica. I en canvi l'Aran neix intersexual, és a dir que genèticament i físicament tampoc el gènere li queda molt identificat. La gent intersexual abans quan naixien els operaven els bebès nascuts per identificar si, per donar a conèixer si era nen o nena, però ara, doncs, normalment es deixa que la persona creixi i que llavors evolucioni d'una manera o altra o s'identifiqui. Doncs l'Aran és intersexual, però ha triat una vida masculina. És a dir, tenim uns personatges que ja en l'identitat al néixer, no? S'han d'identificar o no amb un gènere concret i ja reflexiona sobre això. Per tant, la juguesca aquesta dels bessons, d'uns bessons semidèntics, a més, amb identitat de gènere variable o no variable, li dona peu a parlar, sobretot, no només de bessons, que és el tema que jo extrec, sinó també de la maternitat, pròpiament, i de la identitat de gènere en general, perquè a sobre són separats aquests bessons al néixer, perquè la mare no es pot fer càrrec de tots dos, i un va a parar a una família adoptiva, i...
No. I l'altre sí que es queda amb la mare.
Sí, l'altre es queda amb la mare biològica. Per tant, aquí tenim un barreig que sembla molt complex, però que si llegiu la novel·la, doncs ja vas entrant dintre aquesta complexitat. I a mi em servia per fer la reflexió aquesta. Si la vida és complicada, hi ha bessons, ja...
Encara més,
eh? Encara més, no?
Home, però aquí amb aquesta novel·la encara ho han...
Sí, la Muriel Villanueva... ho ha complicat o ha anat a buscar l'extrem...
Perquè sigui una miqueta més enrevessat,
perquè,
encara, eh?
Sí, i per poder treure tots aquests temes sobre la taula...
Que afortunadament cada vegada s'han parlat més, però temps enrere això era molt més complicat.
Sí, molt més complicat, tabú. I encara avui en dia aquests termes els has de buscar, no? Perquè intersexualitat, expressió de gènere... un nen amb expressió de gènere femenina, una nena o nascuda amb genitals femenins, però en andrògina. Vull dir que aquestes coses encara avui en dia quan les expliques primer...
Sí, costen i ens perdem, clar.
Sí, ens perdem.
Ja
la meva necessitem cara, una mica d'assessorament i que ens situïn perquè a vegades és complicat. Però bé, en definitiva, la novel·la ens serveix per això, per parlar dels bessons pròpiament, però anar més enllà i dintre aquesta complexitat doncs poder parlar de la maternitat sobretot i de la identitat de gènere. Aquesta era la meva reflexió. Els bessons, si la vida és complicada, amb els bessons una mica més. Llavors, l'altra novel·la, que també es va publicar el 21, l'any 2021, es diu Galetes de mel i gingebre, de l'Alba Sabater. Aquí tenim també bessons, però aquí era per parlar de la pèrdua. Clar, els bessons són els únics éssers, en principi, que des del naixement o abans del naixement estan junts.
Clar.
Es coneixen des d'abans de néixer, no? Es creen junts. Què passa? Tots hem perdut gent a la vida, podem perdre... De fet, anirem perdent gent a la vida, si no ens perdem nosaltres mateixos. Però què passa quan un bessó doncs, perd a l'altre? Per exemple, aquí tinc a la mà, he portat uns dietaris de Mircea Cărtărescu, que és un autor romanès que no ha guanyat el Nobel, que aquest any tampoc, és un etern a les apostes del Nobel, però en Mircea té un tema principal, però que l'obsessiona moltíssim, perquè és un autor molt obsessiu i que escriu sobre temes, i és el tema del seu germà bessó mort quan tenia un any i mig. Aquest tema, aquesta pèrdua que va tenir ell en un any i mig...
L'ha perseguit tota la seva vida.
El persegueix i, a més, n'ha creat el seu tema principal literari, és a dir, aquesta reflexió... No? Ell diu, jo em miro el mirall i no veig res, no? Aquesta idea del mirall, del reflex, és a dir, jo, la meva mare sempre deia una anècdota de bessons. No?
Amb tu i el teu germà, per la gent que no et conegui.
Com a mi i el meu germà, que nosaltres no vam ser conscients de que eren bessons fins que no vam arribar al mirall de la seva habitació, que tenen una tauleta i un mirall, fins que no ens vam veure...
Tots dos a la vegada.
Tots dos a la vegada, i li vam dir, som iguals. És a dir, vam ser conscients que allà hi havia dos persones iguals. És a dir, perquè els bessons, si tu ets la meva bessona, jo et veig a tu i tu em veus a mi.
Clar. Però jo no. I veiem el mateix que si ens mirem amb un mirall,
sí,
no?
Sí, però fins que no vam ser conscients de que tots dos estaven davant d'un mirall, diu que no vam prendre consciència i ja érem una mica més grans, perquè ja arribàvem al mirall, no? Ja havíem crescut una miqueta. I per tant, diu, aquell va ser el dia que vau prendre consciència que éreu bessons o que éreu...
I que éreu dos.
Sí, que érem dos ben iguals.
És curiós, eh?
Doncs en Mircea juga justament amb aquesta... Mirar-se al mirall i no trobar res, no? Vull dir, tu ets bessona quan et mires al mirall, perquè és algú igual que tu.
Clar.
Doncs ell, que tenia un bessó, o que va néixer bessó, però que el va perdre molt aviat, doncs aquest element literari sempre l'ha reflexat en un mirall on no hi ha reflex, on no hi ha reflex. Doncs en aquesta novel·la de l'Alba Sabater també parteix de l'Arnau, que ha perdut la seva germana amb circumstàncies molt, molt complexes, en aquest cas és un suïcidi, i que coneix la Renata, que també va perdre la mare. Per tant, tots dos parteixen d'una pèrdua. I, a més, l'Arnau què fa per recuperar la seva germana d'alguna manera? Es disfressa de dona, perquè són bessons, però de diferent sexe, i es fa fotos i les penja a l'Instagram, com si fos la seva germana. És a dir, és una imatge... entre bonica i una mica recombolesca, eh? Una mica...
Déu-n'hi-do, quins mica, temes, Albert?
Sí, sí, avui venim forts, amb
uns temes
una mica
complicats. Sí,
avui temes
profuns,
Sí, sí, però que al final n'estic parlant, diguéssim, la vida ja és molt complicada, però com aquests temes tan complexos acaben esdevenint un tema literari, és a dir... Lògicament, perquè
no,
són complexos.
I que segurament hi ha moltes històries reals al darrere de tot això. Això ha passat, ho està passant. Sí, sí. El que passa que són temes que potser no aprofundim en els mateixos i no en parlem, perquè continuen sent molts d'ells temes tabús.
I aquesta novel·la d'Alba Sabater va molt bé pels joves perquè els dos protagonistes són joves, són d'època d'institut, diguéssim. Una ha perdut la germana, hi ha el suïcidi darrere a fons, i l'altra ha perdut la mare, que també s'ha suïcidat. Per tant, les dues pèrdues estan molt relacionades i justament la Renata troba el refugi en la mare d'ell. És a dir, ella ha perdut la seva mare, però l'Arnau ha perdut la germana, no ha perdut la mare. Per tant, troba refugi amb la mare de l'Arnau. És a dir, que s'acaben ajuntant un altre cop un noi i una noia, que no són els germans originaris, però amb una mare que els acaba fent de mare a tots dos. Per tant, és un tema que adolescents, la pèrdua durant l'adolescència, potser és de les més complicades, perquè ja prou garbuix tenim al cap durant l'adolescència, perquè se'ns mori algú conegut o algú a la classe, no? Els drames que es creen quan un jove mort en una classe. Jo recordo la meva joventut, quan va morir un noi a l'institut. Això m'ha marcat, diguéssim, ens ha marcat a tots, perquè ets en un procés ja complex...
Sí, que intentes encaixar moltes coses, sí. Com per afegir aquesta...
Una pèrdua d'un noi jove, un company de classe...
De la teva mateixa edat, que sempre penses que em podia haver passat tant a mi.
I potser és el primer cop que prens consciència de la mort pròpiament, no? Que això, perquè tu creus que en aquest moment és una festa, tota la vida és festa...
I res més enllà.
I sembla que no.
No.
Val, doncs aquesta és la segona novel·la, i com que en tinc moltes, canvio una mica d'allò, perquè l'altra reflexió, aquesta era la pèrdua del bessó, diguéssim, com canvia la vida dels pares? L'arribada de bessons, si l'arribada d'un fill ens trastoca
i força.
Ja no parlo si és volgut o no volgut, jo ja parlo de l'arribada dels fills, l'arribada dels fills pot trastocar tothom, i en aquest cas és un cas real, la Maria García Puig és diputada del Congrés de Podem, des del 2016, encara en continua, això els polítics un altre dia en parlem, però...
Avui no toca.
Avui no toca.
Avui els aparquem.
Siguin el partit que siguin, a mi m'és igual. Maria García Puig, doncs, justament quan era declarada diputada del Congrés, estava parint els seus bessons, al mateix moment. S'havia presentat a llistes, però havia sortit de comptes just el dia en què era nombrada diputada al Congrés d'Espanya, diguéssim, al Congrés espanyol. És a dir, li arriben dos bessons justament quan ha d'entrar en política a primera línia. Què li va provocar això? Una depressió postpart com un...
De cavall.
Parlar de la depressió postpart, molt habitual en les dones i molt ben amagada pels homes... És a dir, ja no parlo de les parelles, que segurament els diuen no, passa res, això és normal, ja et passarà, els nens ja es faran grans, tal.
Sí, els millors consells que els poden donar a la vida.
I llavors els metges o aquesta societat heterosexual que també doncs, ho amaga tot i tot passarà i pren-te...
I aquí no passa res.
Pren-te alguna cosa pel dolor, alguna cosa més i anar fent, i aquí no passa res. Doncs justament la Maria García agafa aquesta anècdota personal per crear-ne un altre cop un tema literari i reflexionar sobretot sobre com ens canvien la vida els fills, el que dèiem, però sobretot parla de la bogeria, en el sentit literal, perquè ell va agafar una depressió i molt forta i ella expressa que es va tornar boja, no? I que tornar-se boig avui en dia és encara tabú, no? Aquests tabús que anem explicant. I que no hauria de ser-ho, i exposa literàriament aquest tema. Amb la novel·la es diu La història dels vertebrats, que ha sortit fa poquet, fa un any o així, i ella, ho recordo, és la Maria García Puig. Aquesta era una altra de les novel·les que havia portat. I l'última, tinc temps per l'última?
Sí.
L'altre dia vam fer una mica estranya, els siamesos, no sé si recordeu.
Sí.
Aquells siamesos que van viure 63 anys, van tenir 21 fills, això us va trastocar una mica.
A mi una miqueta, sí. Sí, sí, sí,
encara persegueix l'imatge.
I vaig estar donant moltes voltes, al voltant d'aquest tema.
Com que sempre m'agrada treure coses així una mica...
diferents.
Punxegudes una mica, ara ens anem a Auschwitz, que malauradament també va existir, i aquí també hi havia bessons. Clar, els camps de concentració també arribaven bessons, els bessons, en aquest cas, jueus, i si tenies la mala fortuna, dintre les males fortunes d'aquell moment, d'acabar a Auschwitz, allà hi havia un doctor que va ser un terrible nazi, que es deia l'Àngel de la Mort, li deien així, i que es deia Josef Mengel, que ha sortit a moltes pel·lícules que tracten el tema, que feia experiments amb els jueus que arribaven, doncs els hi treia sang, els hi posava virus, a veure com reaccionaven, com que allò doncs tenia carta blanca i l'horror semblava impune. Doncs tenim dues novel·les, curiosament dues, que es diuen semblant. Una es diu Les gemeles d'Auschwitz, d'Eva Moreskor, que era una de les dues bessones que va sobreviure, i Les germanes d'Auschwitz, d'una tal Sari J. Ryan, que totes són novel·les publicades entre el 22 i 24, i parlen del mateix, és a dir, de casos reals, de bessones que van arribar al camp de concentració, on els van separar la família, la resta de família gairebé no va sobreviure, i elles sí que han sobreviscut i han pogut explicar les seves experiències terribles a dintre els camps de concentració, i com aquest doctor els va utilitzar com a conillet d'índies per fer els experiments impensables, que ara no toca ni els explicarem, però que consistien justament la idea d'aquest doctor malèfic i terrible, doncs era a través de la genètica arribar a una... Si ells eren aris i eren purs, doncs arribar a entendre per la genètica si es podia extreure aquesta puresa ària dels gens. I es van fer uns experiments horripilants, i com aquesta maldat, no? La gent deia, al moment es deia, després d'Auschwitz no hi ha literatura, perquè ja sap que no podem explicar res. No? Per sort o per desgràcia, molts dels supervivents d'Auschwitz han necessitat en el seu moment...
Escriure-ho.
Explicar aquell horror
per fer un buidatge,
no, perquè no es tornés a repetir, queda molt mal dit, perquè s'ha repetit els horrors i avui en dia encara es repeteixen a tot arreu, però suposo que una de les finalitats seria aquesta, perquè no es tornés a repetir, i malauradament no ho hem aconseguit, però sí que en tenim molts exemples i molt coneguts de gent que va sobreviure als camps d'extermini, que després han per un avió o per un altre han explicat la seva experiència en allà. I, per tant, els bessons, com a font d'experiments macabres, també hi eren, perquè tenien aquella atracció de dir aquí tenim una particularitat genètica molt concreta, i també han estat doncs, utilitzats d'una forma per cobrir aquesta maldat dels nazis, també. Ja veieu que els bessons... travessen, no? Bueno, des de Plauta, que aquesta no l'hem explicat, no? Los gemelos, els menegmos, els bessons, que és una obra de teatre d'aquestes de riure, de coincidències, de dos germans que es retroben al cap d'uns anys i creen una sèrie d'embolics graciosos, que llavors Shakespeare va fer la comèdia dels errors, em sembla, i també alguns altres autors clàssics van recuperar, és a dir, la figura dels bessons com a figura graciosa que provoca una sèrie d'embolics. Justament, mira, ahir vam fer una formació a Girona. Què passa? Quan entra un bessó dintre una aula, hi ha un formador, i el formador diu, ei! I tu no coneixes el formador. Tu no el coneixes, el formador. No saps qui és. I et saluda molt bé, és a dir, et saluda molt més efusivament que qualsevol altre. Ja intueixes, ja veus que aquell formador coneix el teu germà. I aquell embolic dels primers minuts només entrar a una aula a formar-te, de dir, no, i ell, però si parles igual, i qui... el teu... sou iguals, i ja hi som, ja... Vull dir, això va passar ahir.
Sí, sí, sí. I quantes vegades t'ha passat això, Albert, eh? Cada dia, pràcticament.
Cada dia no, però un cop a la setmana...
Segur.
Un cop a la setmana, sí.
Jo, de fet, a mi em va passar la primera vegada que et vaig conèixer i vaig veure el teu germà, t'anava a saludar, o et vaig saludar i vaig pensar...
Jo proposo una samarreta amb els univitalins, els que són diferents ja no cal, però que digui no sóc jo, sóc l'altre. Ja, posar aquí, comercialitzar aquesta samarreta, tots els guanys per mi, perquè sóc l'ideari.
Clar, només faltaria.
No sóc jo, sóc l'altre. I ja amb aquesta samarreta, rentar-la de tant en tant, però posar-se-la
sovint... Clar, però i si ets tu?
No, no, però és que tu ja veus d'una hora lluny, vull dir, ja veus d'una hora lluny que aquella mirada, no? Primer que no ubiques la persona, no?
Això passa si et trobem pel carrer.
Sí.
Però
sí.
Si et trobem al teu lloc de feina, això no passa. Ja sabem que ets
no,
tu.
No, sí, però m'ha passat que em veuen a la feina i diuen, què fas tu aquí?
Ah, no? Clar, pensant-se que ets l'altre.
Jo fa 18 anys que sóc aquí. O dir-te, tu no eres ahir a tal lloc? Tantes coses fas? I dic, no, en faig moltes, però aquell lloc no era... No, exactament no...
Era l'altre.
No era l'altre, segurament era l'altre, no? O a vegades, fins i tot, m'ha arribat a passar que no reconec una persona perquè ja no sé si la conec de veritat, si és a través del meu germà. Fa poc que em va passar amb una noia, no? Ja no sabia. Ja... Ella veia que em coneixia, que m'ubicava, però no m'ubicava a la biblioteca. Jo pensava, ja no sé... Ja no entres... Bueno, has de tenir molt de feeling per entrar a explicar masses coses, no? I vaig arribar a casa i sort que la meva dona aquell moment va dir, però ets tonto, Albert, aquesta noia és aquesta. Ai, mare meva. I sí, la coneixia jo, vull dir, no coneixia el meu germà, però vaig dubtar tant perquè dubtava que em conegués directament a mi.
Imagina't si ens passa a nosaltres, no?, que trobem gent pel carrer i dius, qui és, que no me'n recordo, en el teu cas, com a bessó.
També com a excusa serveix, eh?
Però, també.
No et conec i passem d'això.
Albert, Carol, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i aquesta nova setmana als nostres estudis i a les veus del matí. Fins a la propera.
Fins a la propera, que vagi molt bé.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.